Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui és 19 de setembre. Míriam García, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana, i molt bon dia a la nostra audiència.
Avui és un dia, allò de que busques els dies que commemoren o que celebren, i m'ha llamat l'atenció que avui és el Dia Mundial de la Marca Pròpia, no, Míriam?
Sí, avui, 19 de setembre, celebrem el Dia Mundial de la Marca Pròpia.
I, clar, hi ha un moment en el que jo imagino, no, que primer anàvem a les tendes i demanàvem les coses, no, la gent, després venen les grans superfícies i ja tens la possibilitat de comparar, no, el que és una marca pròpia o una marca blanca i la marca, perquè, per exemple, jo li dic Danone al iogurt perquè hi ha una marca de iogurt que es diu Danone.
I el mateix passa un poc en la Fanta, no? Sí. Ningú li diu refresc de llima o de taronja.
No, no, i un mamos i un refresc de cola ja ni t'imagines. Què ens diu este dia? Què hi ha a favor i hi ha en contra de totes d'esta marca pròpia?
Aquest dia va ser un poc impulsat pel supermercat Aldi, però no hi ha que oblidar que el primer que ho va fer va ser Eroski en 1977. Uns anys després ja va vindre Aldi i altres supermercats com Mercadona, uh-huh, que van començar a implementar.
Uh-huh. Hi ha un boom en el que Espanya s'agarra un poc més tardet, però hi ha un boom, diuen que va començar en el 75. Jo no recordo, en el 75, el boom de les marques blanques.
Jo no estava viva.
Encara no havies aterrissat, no?
No estava ni pensada.
Era ni pensada, no? Bueno, pues la marca blanca o la marca pròpia se implanta. Per què fa Aldi, per què impulsa este dia?
Va ser un poc amb l'objectiu de reflexionar sobre el valor dels productes de la marca pròpia, perquè d'així s'afavoria un poc aquesta relació entre la qualitat i el preu, no? Uh-huh. Trobem que un dels factors positius que té el fet de que existisquen les marques pròpies és que, per exemple, pots no invertir tant en l'embalatge o en com se vol el producte, i d'aquesta manera el consumidor també s'aprofita, perquè si tu te preocupes menys per el que anomenem el packaging, l'embalatge, invertiràs més en la qualitat d'este producte.
I d'altra banda també, és a dir, el fet de promocionar un nom, de vendre-ho publicitàriament, té un cost que si no has de promocionar un nom, que si vens llet, vens llet, i si vens arròs, fa que també es abaratís la venda al consumidor.
Justament el que treballem en les marques pròpies són els... Bueno, treballem. treballen són els preus més baixos, no? I a més que també és un, jo trobo un poc que és la capacitat de fidelitzar clients, perquè en ma casa passa que n'hi ha algun producte que se compra de marca blanca únicament i que només t'agrada, per exemple, la de Hacendado.
Sí.
La de, només t'agrada la marca blanca de X supermercat, i això també trobo que és una manera de fidelitzar a la teva clientela, perquè només tu tens aquest producte tal qual, en aquesta composició, en tot el que implica.
Sí, jo també opino el mateix. La bona, la qualitat i la relació, pel que, cal dir que has fet un guió de tot el que estem parlant, jo no sé si te l'estic trencant massa, tu em vas dirigint,
no.
Com vols anar a fer-lo, perquè parlem de preus més baratos perquè no hi ha gastos, i parlem de la relació qualitat-preu.
A veure, la relació un poc, el que veníem a dir, si tu te preocupes menys de que algo te coste com més despeses perquè tens una marca que, no sé, mantindre darrere, tens, això, invertixes menys en com se veu físicament, per tant, invertixes més en el que és el producte en si, en que, vulguis o no, com també té esta, este caràcter un poc negatiu de que tendim a pensar que igual algo de, per prejudicis, no?, que tenim mateix en la, en altres implantats, tendim a pensar que igual algo de marca blanca té menys qualitat, i d'alguna manera els supermercats són conscients d'això, per tant és el que intenten com rebatre. I en
el que diuen respecte a això és que, per exemple, una mateixa fàbrica, la mateixa, fabrica la seva marca i fabrica per a les marques blanques, per als grans supermercats, en una marca blanca, val? Cada una li pot dir d'una manera, l'altra li pot dir de l'altra manera. A mi em costa pensar que porten el mateix, quizá perquè tinc una ment més tancada en aquest sentit.
No, però el que veníem a dir, tenim este prejudici, però no només tu, me passa hasta a mi moltes vegades. No sé si serà exactament la mateixa composició, jo vull pensar que sí, perquè, per exemple, a mi va passar que me vaig comprar una, no res, una pizza de marca de Carrefour, i com que llegint, vaig veure fabricat en la mateixa de Casa Tarradellas.
Sí, sí.
I clar, m'he quedat així i dic, no sé si, jo què sé, igual la qualitat de l'ingredient és un poc menor, que sincerament no crec, perquè vas a tindre dins d'una mateixa...
Sí, el que passa que hauria de calcular els ingredients que porta una i els que porta l'altra. Si té, per exemple, si la compres de jamón de York, pues té menys jamón de York, o si el formatge és de més o menys qualitat, o si la massa pesa més o pesa menys, és a dir, o front a les grans marques que s'han anat resistint perquè ho han fet molt poc a poc, veient la competència tan roïn que tenien per l'altra banda, van decidir al final dir no, anem a fabricar també per a les marques blanques, no sé, però hauríem de sempre comparar la qualitat d'un producte i de l'altre, perquè els grans supermercats, a no ser que tingueren fàbrica pròpia, han de morir a fàbriques. Ojo, ja n'hi ha supermercats que tenen inclús terrenys per als seus, les seues frutes i verdures, també tenen panaderies, també, que això també existís, i a poc poder anar, que per una altra banda, al final, igual al supermercat li costa més barat que li ho faig a la
de marca blanca, no?
Claro, la empresa, que fer-se-la ell, perquè s'ahorra costos pues, en energia, en personal, dic jo,
És evident que les despeses són menys per al, tant l'empresa com per a nosaltres. La nostra butxaca també ho agraeix moltes vegades. Però sí, és veritat que també una altra que té en contra podria ser que, per exemple, trobem que moltes marques com registrades i amb més poder, per dir-ho així, entre cometes, trobem moltes vegades que anem a comprar el producte que sempre hem comprat i trobem nova fórmula mejorada, no sé què. Tot això en els productes de marca blanca no ho trobem tant perquè, claro, tornem a lo mateix. No s'invertís tant de diners per aquesta mateixa raó, perquè no tens una marca que mantindre darrere, una reputació... Entonces, en este esto, tenen menys investigació. Això sí és de veres. Si han de dir les coses, s'han de dir totes.
No innoven. Ens agrada pensar que sí que és veritat que quan una marca trau alguna novetat, darrere hi ha hagut un treball d'investigació, i aquests diners que tu vas a pagar per aquesta nova fórmula mereixen la pena. Que no siga el mateix disfressat, que tal volta podia passar. Vos dic, això és verídic, eh? És a dir, jo coneixia esta fàbrica desaparegut, una fàbrica de lejía que venia a la seva marca i feia una fórmula especial per hipermercats. I no era igual. I ell ho dia, eh?
Però no era igual, era...
Més roïna. En menys qualitat. És a dir, i se fet sí que el tinc perquè el coneixia i, evidentment, si a tu la garrafa te la paguen de lejía 10 cèntims per baix del cost de venda al públic, pues ell diu, pues més barat. I, o sigui, faig la fórmula menys concentra. I, a banda d'això, sí que és de veres que tu agarres el producte de la marca, que t'agrada molt, agarres el producte de la marca blanca i no mirant la qualitat si pot arribar a agradar-te més el de la marca blanca que el que, per exemple, la nocilla. Al final t'ha agradat més la nocilla, perdó, el de la marca blanca que la nocilla en si. Això també passa al personal. Perquè, clar, això és el sabor. Si tu habitues a un sabor determinat...
I ara és possible que el detectes com estrany i ja no t'agrada, que ens passa a molts.
Bueno, i també ens passa allò de que quan tu tens els teus fills en casa i tot és de marca perquè consideres, o en aquesta mentalitat antiga meua, considere que era més adequat perquè jo me fiava més.
Clar.
I ara quan s'han fet independents... Està tota la nevera plena de marques blanques. Clar, perquè entenen que estalvien i que és el mateix.
Jo he sigut d'estes, eh? M'he anat fora a estudiar la carrera i demés i de repente tot eren marques blanques. Entre altres perquè eres estudiant, tens menys diners a la teva disponibilitat i ho agraeixen en certa manera. I n'hi ha vegades inclús que jo diria que sí, és possible que el que tu dius de que te trobes que tenen un poc menys de qualitat, però igual dius, és que necessite dos de marca blanca per a equiparar a este, però me segueix i sent més rentable comprar dos de marca blanca que comprar este. Que això també passa.
Les marques blanques a partir de les... Són les crisis les que les fan ser protagonistes als supermercats. Per què? Pues perquè baixa el cost de la cistella de la compra. Si no, ningú haurà reparat en aquesta marca blanca. Són els propis hipermercats i supermercats els que els donen aquesta espenteta i ens diuen prova esta perquè és nostra, perquè nosaltres podem negociar. Fins i tot hi ha supermercats on no pots anar perquè no tens la possibilitat d'elegir
marques blanques.
Algo que no siga la marca blanca.
Ah, oh, vale, clar. I al contrari, també.
Algo que no siga la marca blanca d'ell. És a dir, tu a lo millor tens tot marques blanques d'ell i un parell de coses, no sé, si tu has gastat sempre per llevar la roba, Ariel, pues, i tu, que tu gastes Gise, si vas a un supermercat determinat, i ja no la tenen. Això ocorris. I els hipermercats... Perquè, clar, una cosa al supermercat, una cosa a l'hipermercat. I a l'hipermercat sí que és de veres que t'oferís tot el ventall de possibilitats. En fi, no ho sé, tu que eres de marca blanca o... Depèn, no? Si tinc jo, casa ma mare...
Ara mateix m'acabé de un poc independitzar en la meva parella, entonces direm a marques blanques, no te vaig a mentir. Però perquè és la que l'economia ens permet.
Pues és ahí, és a dir, però ojo, perquè això també ens fa estar més tranquils els pares de que no ens deixeu atrapar tant per la política publicitària.
No, sí, en cert... A veure, igual, te vaig a dir, igual si jo tinguera el 100% de l'economia igual de mons pares, no me pensaria tant en agafar el marca blanca o no, ¿vale? Però sí, en certa manera sí, i tenim un poc menys de prejudici, i a més que utilitzant més marques blanques moltes vegades t'adones de que, ah, pues fa faena, saps, igual el producte.
I era, clar, la pregunta del millor no t'ho puc fer perquè tu no eres mare encara, però imagina't, no? Ara tu eres mare i pel bebè lo millor de lo millor. Sí que te plantejaries el fet de dir, va, pa mi marca blanca...
Me lleve pa mi, claro.
Ah...
Però és per lo que tu dius. Este prejudici, siguem més joves o no, el seguim tenint.
El seguim tenint, és veritat. fem una pausa de publicitat i repassem què va passar ahir en el en este rifirrafe, en este debat que va hi haure a les Corts, a la Generalitat.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Para algunos, el 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad, porque con la garantía Lurker tienes una cobertura según condiciones de hasta 8 años o 160.000 kilómetros. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda la gama de turismos Peugeot. A Lurker son 3 años de garantía del fabricante y hasta 5 años de cobertura adicional. Consulta en peugeot.es.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII 30 de Vila-real o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Vila-real.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Vila-real, Avenida Fueros de Valencia 15, Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Bé, no vaig a pegar-los la xapa, no, en el que va ser ahir el debat de la política general, però sí he extret un trosset del moment en el que el síndic de Compromís, Joan Baldoví, parla del conseller d'Educació, de José Antonio Rovira. Escolten el que passa.
El seu propi ascensor. Però això on s'ha vist, senyor Rovira? En fi, això és la manera de gestionar. Per cert, encara no han demanat disculpes ni un ni l'altre. Ni un ni l'altre. I ara m'encantaria parlar del projecte cultural del senyor Rovira. Ho sent. No podem criticar el que no existeix. Zero, com diu vostè, senyor Mazón, zero. Cero multiplicado por cero, cero, cero.
Eh, Miren, perquè no, tenim que riure, no? És un moment per a riure i no posar-nos sempre tan seriós. Lo que sí que és serio és que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana dona la raó als sindicats i ha paralitzat els canvis en les plantilles d'educació, perquè l'Estat reclama la contractació d'aquests 1.900 docents que no s'han incorporat este curs. Escoltem al responsable de l'STEP.
Hola, a veure, estic en Madrid enmig del carrer, espero que s'escolte bé, ¿vale? Bueno, soc Marc Candela, coordinador d'acció sindical d'STPB. Bueno, a veure, en juny de 2023, els 5 sindicats de la Mesa Sectorial d'Educació vam signar uns acords amb encara el govern del Botànic de plantilles docents d'infantil i primària i secundària i formació professional. Aquests acords de plantilles s'havien d'aplicar en dos cursos, en el 2023-24 i en el 24-25 actual, i suposava un increment de 5.000 professors més en el sistema educatiu. Bé, amb l'arribada del nou govern del PP i Vox al govern de la Generalitat i a la Conselleria d'Educació, la Conselleria va decidir en maig de 2024 denunciar aquests acords i retallar aquests, bueno, dels 5.000 professors ja s'havien incorporat en aquest curs passat 2.300 i faltaven encara 1.900 professors més en el sistema educatiu, ¿vale? I la Conselleria va decidir unilateralment i en contra de la nostra opinió i dels nostres arguments denunciar aquests acords i retallar aquests 1.900 docents que faltaven implementar este curs 24-25 en aplicació de les plantilles. Nosaltres en la mesa de negociació en la qual van denunciar els acords ja vam advertir que segons la normativa de rang superior, l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, no se poden denunciar acords mentre no s'apliquen en la seva totalitat. I com faltava un curs encara per aplicar-los, que és este curs actual, no se podien denunciar. I vam alegar també una sentència d'una situació similar en 2013 respecte a l'acord de professorat interí, que també es va denunciar abans d'acabar la seva aplicació i que van guanyar la sentència, i per tant ja tenim un precedent com a mínim jurídic, val? I bé, la Conselleria ha fet cas omís a les nostres al·legacions i als nostres arguments, va denunciar els acords igualment, i evidentment nosaltres vam tornar a demanar al Tribunal Superior de Justícia, en aquest cas, la suspensió cautelar d'aquesta mesura de denúncia dels acords, perquè els considerem il·legals, com efectivament el Tribunal Superior de Justícia ha fallat a favor nostre, perquè exactament pels mateixos arguments que en 2013, perquè no se poden denunciar els acords de forma extemporània. Val? Per tant, nosaltres evidentment celebrem la mesura del Tribunal Superior de Justícia, perquè no hi havia altra, era obvi i evident que s'havia de fallar a favor nostre, i ara ja hem demanat una reunió amb el conseller d'Educació per a l'aplicació d'aquesta mesura, i també demanem i exigim la dimissió de les responsables polítics que van negociar la denúncia de l'acord, que en aquest cas són el secretari d'Autonomia i d'Educació, Daniel McEvoy, i la directora general de personal, Sonia Sancho. Val? I ara estem esperant aquesta reunió amb el conseller per a veure com acaba tot això. Però, evidentment, nosaltres exigim l'aplicació de les plantilles, la contractació de 1.900 docents i, evidentment, la dimissió d'aquestes dues persones, perquè no han fet cas de les peticions del sindicat. Gràcies.
Call
Miren, i han presentat una proposta, Compromís, per a la mesa de les Corts, on el que demana són que manifesti el seu rebuig a la decisió del Consell d'assentir la demanda contra la implantació del grau de Medicina en la Universitat d'Alacant i donar suport a la seva impartició. També instem el Consell a rectificar la suspensió o paralització de les 341 propostes del Pla Edificant d'Infraestructures Educatives aprovades i ara suprimides o retardades. I també revertir la retallada d'aixòs 1.900 docents de l'àmbit educatiu aplicat d'acord a les plantilles educatives i aprovada en l'any 2023. Tal i com dicta la recent resolució del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Ens han enviat un àudio, no sé si vos avellís sentir el que li han preguntat a Baldoví sobre el resum que ha fet ell sobre la intervenció d'ahir del senyor Mazón. Els avellís sentir-la? Bueno, jo li la poso.
Sí, encara. Bueno, si tinguéssim que fer una valoració del discurs d'ahir de Sr. Mazón, diríem que és un discurs sense substància. És com una d'aquestes paelles que el metge és fora de ta casa i dius, quan acabes dius, està de substància, està de substància. Poca substància per a... per a un discurs tan i tan quilomètric. Bé, respecte de les propostes de resolució, algunes ja les vam anunciar ahir i són propostes absolutament, diríem, lluny del radicalisme. Són propostes absolutament de sentit comú. La primera, evidentment, agarrem la proposta del Partit Popular que es va aprovar, la PNL, que es va aprovar així en les Corts, la convertim en una proposta de resolució, és a dir, que parla del sistema de finançament, que parla del deute, que parla del fons d'anivellament, i la convertim en una proposta de resolució afegint només que donarem suport a totes aquelles iniciatives que es tramiten en esta cambra i que tinguem que veure en allò que ens han dit els experts, la plataforma per un finançament just, en definitiva, i ser gran acord que tenien els valencians. I insistisc, agarrem la PNL del Partit Popular en tots sus términos. En tots sus términos. Després, ja hem vist que la gran aposta estrella del Partit Popular del senyor Mazón i si fos d'anivellament a ir quedar desenmascarat en el Senat quan ahir el propi Partit Popular va aprovar una proposta de fons d'anivellament per a tots, per a Cantàbria i per als valencians. Això no és un fons d'anivellament, això és més recursos per a tots. Amb això, els valencians seguirem quedant a la cua del finançament. Després, evidentment, una proposta tan de sentit comú com regular els preus del lloguer. És una possibilitat que la llei contempla i que crec que més enllà d'aquesta obsessió per construir vivendes, el senyor Mazón podria fer alguna cosa més i a regular el preu del lloguer.
Bé, i a tot això, el president Mazón ha estat este matí. A on? Pues ha estat este matí, així, en Castelló el teníem, i ha estat en la campanya de promoció d'Aster. Parla d'un producte estratègic, d'un producte quasi heroic, perquè diu que tenim una competència desleial en matèria laboral, social, comercial i també legal. I aquesta competència desleial ve de fora de Castelló i de la Comunitat Europea i que, desgraciadament, no en molts recolzament de les administracions superiors. Més bé, tot el contrari. També parlarà d'infrafinanciació, el que parlem del fot d'anivellament, que ho argumentava fa un moment el senyor Baldoví, el síndic de Compromís. Parla també de... o li pregunten sobre el malestar del seu exsoci de govern, o almenys és el que li traslada una de les periodistes sobre el problema que podrien tindre per aprovar aquests pressupostos. També parla de Marie Claire i també li fa un reproche al govern per el problema en el Fogasa. Anem a escoltar el que dia este matí en esa presentació de campanya de promoció de Aster.
Castellón, yo quiero decir que es la primera vez que se hace una campaña de esta de estas características por parte de la Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón. Es la primera vez que se apuesta tan claramente por enseñar, por demostrar, por promocionar y por exhibir un producto no solamente estratégico, sino en estos momentos ya heroico en la Comunidad Valenciana. Competencia desleal en materia laboral, en materia social, en materia comercial, en materia legal. Toda esa competencia desleal de fuera de Castellón, de fuera de la Unión Europea, es contra la que luchamos. Y desgraciadamente no con muchos apoyos por parte. De Castellón, de fuera de la Unión Europea, es contra la que luchamos y desgraciadamente no con muchos apoyos por parte de las administraciones superiores, más bien lo contrario. Así que como buscamos ese rebote, que el presidente de Aster explica también, nos ponemos en marcha. Sabemos que es posible, sabemos que somos capaces y sabemos que tenemos todas las herramientas necesarias para poder hacerlo. Es verdad que nos vendrían bien algunas más por parte del Gobierno de España, algunas más por parte de los permisos y la falta de comparación equilibrada que la Unión Europea realiza. Pero nosotros somos capaces de generar y de ponernos en marcha con este rebote al que vamos. Tenemos la responsabilidad, tenemos el producto, tenemos el diseño y tenemos la ética medioambiental, de sostenibilidad, de respeto a los trabajadores, de respeto al cliente, que nadie más tiene. Por eso va a salir bien. Porque Castellón y la industria cerámica de Castellón ha hecho las cosas muy bien en los buenos tiempos y en los que ahora son no tan buenos. Así que esta campaña inédita, pionera, muy ambiciosa por parte de la Generalitat Valenciana, insisto, con la participación muy importante de la Diputación de Castellón desde el principio, desde el momento que se planteó, busca exactamente eso. Buscamos ese rebote al que se refiere el presidente de Aster, que necesita la provincia, que necesita el empleo provincial, que necesita nuestra industria estratégica, no solo de Castellón, ni siquiera de la Comunidad Valenciana, sino de toda España. Así que a partir de aquí quedo a su disposición. Para cualquier...
Yo querría hacerle una pregunta sobre su discurso ayer en Les Corts, porque volvió a decir una vez más el fondo de nivelación al Gobierno de España por la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana, pero la oposición critica, y critica duramente, que renuncia a exigir la quita de la deuda.
Es curioso que esta paradoja, ¿no? La Comunidad Valenciana está infrafinanciada. Está injustamente infrafinanciada y nos cuesta más que a los demás financiar, atender nuestra sanidad, nuestros servicios sociales y nuestra educación. Esto es así. Todos estamos de acuerdo, todos, salvo el Partido Socialista hasta ayer, que el Fondo Transitorio de Nivelación es urgente, es lo primero que hay que hacer. Y por supuesto que no hay renuncia alguna al problema de la deuda. No hay renuncia alguna a ninguna de nuestras reivindicaciones. Pero si nos centramos solamente en una parte de la deuda, pasado mañana volveremos a tenerla. Será pan para hoy y hambre para mañana. Porque seguiremos gastando más de lo que se nos aporta. Y por tanto volveremos a tener deuda. Si no cambiamos el sistema de financiación, o por lo menos tenemos un fondo de nivelación, la deuda es pan para hoy y hambre para mañana. Y si además la deuda está condicionada a zamparnos el cupo catalán, que nos perjudica muchísimo más que cualquiera de las medidas, o atacar directamente a nuestro estatuto de autonomía, a nuestras competencias autonómicas a la hora de bajar los impuestos, porque a cambio se nos quiere obligar a que no podamos ejercer nuestra política fiscal o seguir bajando los impuestos como estamos haciendo las rentas medias y bajas, la cosa empieza a sonar a dudosa. Por lo tanto, no hay una propuesta del gobierno socialista con respecto a la deuda. No hay unas condiciones, no hay unos requerimientos, no hay absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces, si el Partido Socialista tiene algo que decir, pues que lo diga, que lo explique y que lo proponga, porque no se ha propuesto nada. Estamos en el terreno del vapor, del humo, como siempre negro, para que no se hable del cupo catalán y del expolio a la igualdad de todos los españoles, que es lo que se está perpetrando realmente en estos momentos. Lo que me parece gravísimo es que sea el Partido Socialista el que haya renunciado expresamente a un fondo transitorio que nos equipare con los demás, hasta que todo esto se arregle de manera urgente. ¿Cómo es posible que se renuncien a más de 1.700 millones de euros al año que los necesitamos para nuestra sanidad pública, para nuestra educación pública, para nuestros servicios sociales públicos? ¿Cómo es posible? Y que se centren en una supuesta propuesta de una parte de la deuda a cambio de que nos tengamos que zampar el cupo catalán, que nos va a acabar de destrozar la igualdad que necesitamos. Por tanto, la incoherencia es extraordinariamente pasmosa por parte de lo que está haciendo el Partido Socialista. Hace tan solo año y medio, el propio presidente Puig pedía y exigía un fondo de nivelación, con escaso éxito. Hoy, los nuevos responsables del Partido Socialista no es que no lo consigan, no es que no lo pidan, es que directamente votan en contra en las Cortes Valencianas de que tengamos la equiparación al resto de comunidades que nos merecemos. Francamente sorprendente. Una defensa de los intereses de la Comunidad Valenciana espectacularmente nula.
Ayer también en el Escorce, el síndic de Vox, José María Llanos, se mostró molesto porque dice que en ese balance que hizo del gobierno de un año les obviaron a su partido, que fue su socio de gobierno. Se están negociando sacar los presupuestos de la Sirecat adelante. ¿Cómo puede afectar, no sé, esta molestia, digamos?
Sí, bueno, yo no lo vi especialmente molesto. Yo comprendo que a él le gustaría que le diera las gracias todos los días, pero yo aquí le doy las gracias es al pueblo valenciano, que es el que ha votado mayoritariamente que el Partido Popular tiene que liderar el cambio. Vox decidió salirse del gobierno, pero yo espero que podamos llegar a puntos de encuentro. En cualquier caso, lo que sí que quiero decirles es que este gobierno de coalición que ha funcionado durante este año ha traído muchas cosas. Yo estoy muy orgulloso de ellas y le agradezco a todos los que han participado en él y siguen participando en él ese esfuerzo por liderar el cambio que ya avanza, que ya tiene datos contantes y sonantes y que ya baja las listas de espera, que ya baja los impuestos, que ya reivindica el agua o la industria de la cerámica que necesita nuestra Comunidad Valenciana, cuanto antes no se hacía, que baja la lista de espera de la dependencia, que ayuda mejor a la política de vivienda, porque por fin hay política de vivienda, que ha puesto en marcha un plan de salud mental cuando antes no lo había. Todo esto es el cambio que se está poniendo en marcha. Y todos estos cimientos los hemos puesto de manera conjunta. Lo lidera el Partido Popular y le aseguro que lo va a seguir liderando el Partido Popular.
Presidente, yo tornando al tema que nos porta hoy así a ser, parlaven en la roda de prensa de esa falta de recolzament de les institucions europees. No sé, de cara a esta nova comissió europea que inaugurarem en breu, ni a la confianza de que se pueda tindre el sector del doble como un sector prioritario.
Bueno, en mi opinión deberíamos tener una ventaja, deberíamos tenerla con que la nueva vicepresidenta y comisaria de la competencia es española y se supone y deberíamos estar confiados. Yo desgraciadamente no estoy demasiado confiado con una ministra que ha recortado el agua 25 veces a la Comunidad Valenciana, que nos niega el agua de la Albufera y que durante su tiempo de ministra no ha sido capaz de exigir a la Unión Europea el mismo trato con nuestra competencia desleal. Nunca es tarde si la dicha es buena, pero yo desgraciadamente no tengo la mejor de las esperanzas con una ministra a la que quiero recordar hace bastante poco reprobamos públicamente en las Cortes Valencianas por la mayoría del Pleno de las Cortes Valencianas por menospreciar a la comunidad. Por tanto, es imperativo un cambio de rumbo. Dejémoslo ahí. Vale, muchas gracias.
Sí. Una pregunta. Se desplaza después a Vilafranca, allí Maricler ha reabierto sus puertas. No sé si Josu allí para hacer algún tipo de anuncio?
Bueno, me desplazo a varias cosas. En primer lugar, nos desplazamos a Vilafranca, por supuesto, para estar con su ayuntamiento. En segundo lugar, para realizar una nueva suelta de agua por la sequía que tenemos, porque hemos llegado ya en una campaña y en una operación express por parte de la Generalitat Valenciana, llevamos ya 12 millones de litros de agua repartidos entre nuestras ganaderías y nuestro sector primario, que lo necesitaba, que lo sigue necesitando, junto con los 17 millones de euros que ya hemos anunciado y que ya estamos tramitando para todo el secano de la Comunidad Valenciana y para toda la ganadería de la Comunidad Valenciana, con especial incidencia en la provincia de Castellón. Digamos que Vilafranca es la zona cero de la operación de reparto de agua a través de cubas, a través de camiones, 3.500 camiones cisterna, 12 millones de litros de agua hemos repartido por toda la Comunidad Valenciana de manera express, de manera urgente, a la antigua, como a mí me gusta decir, porque no tenemos nadie más quien nos ayude y hemos reaccionado, creo que, de manera correcta. A eso vamos a Vilafranca, a una nueva suelta de agua y, por supuesto, a reunirnos con la consejera de Industria también, con la nueva dirección de Mariclér, que me alegro mucho que siga en marcha, que esté reorganizando y recomponiendo su actividad. Me alegro mucho y me siento muy orgulloso del esfuerzo que ha hecho la Generalitat Valenciana, tanto desde el punto de vista del Instituto Valenciano de Finanzas, como desde el punto de vista de la reivindicación al Gobierno de España, que un poco más y acaba dando con todo al traste por las dudas que tuvo el Fogasa a la hora de apoyar, que casi nos faltó amarrarnos a la puerta del Fogasa para que por fin reconsiderara una decisión que podía haber sido letal para Mariclér. Van recuperando trabajadores, yo me alegro de que esto siga así, y por tanto la reunión con la nueva dirección de Mariclér creo que es obligatoria. Hemos trabajado con ellos desde la Generalitat Valenciana, ahora me reuniré yo en persona con ellos y nuestro objetivo es recuperar el empleo en la comarca lo antes posible. Muy bien, muchas gracias.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
London Bridge da la bienvenida al nuevo curso. Ven a conocer nuestros servicios, cursos intensivos, preparación para los exámenes internacionales de Cambridge y la EOI, clases de apoyo y para universitarios, matrícula abierta. Más información al 663-784-137 o a info@lbingles.com.
I ara sí que demanaríem una cançoneta com cal per a presentar dos convidats que tinc avui en la ràdio i estic molt contenta de tindre. Perquè, saben, a mi m'agrada molt la festa de barri, Míriam, hem tingut, vam tindre la del Crist.
L'altre dia
vam parlar de les festes de barri. Avui tenim ací el president i el tesorer de les festes del Cor de Jesús. Héctor, president, molt bon dia.
Molt bon dia.
I Salva, el tesorer, molt bon dia.
Bon dia.
Com van els contes, tesorer?
Els contes van bé.
Sí, n'hi ha per fer festeta o no?
Sí, sí, vosaltres... Vosaltres...
Sí, sí, se sent de meravella. Vostè, ahir, ahir.
Vosaltres pues, fem rifes, conforme ahir va dir l'entrevista que vas fer ahir.
Sí.
Que moltes associacions dependixen de les subvencions. Vosaltres les subvencions també les agarrem, però a part de les subvencions fem rifes, fem loteria, fem sopars, i pràcticament ahir pues, ens preguem per poder fer festa sense agarrar-nos a la subvenció.
Clar, d'ahir, president, que tinguen unes festes que duren quan?
Pues, si no m'equivoque, són uns 9 dies.
Ojo, la festeta.
Sí, entre 9 i 10 dies. O sigui.
Quins dies seran?
Mira, comencem el dijous 26 de setembre i acabem el dissabte 5 d'octubre.
26 de setembre i acaben el 5 d'octubre. I comencen les festes del 26 de setembre i com les comencen?
Mira, el primer acte que tenim és el que s'ha fet tota la vida, que és el de posar les banderetes.
Ai, que m'agrada a mi el de fer banderetes. En què se fan a mà les banderetes o com és això?
No, les fan les mans xines. Sí, les comprem.
Xa, que llàstima.
Ja, ja. Ma mare de fet moltes vegades ho dia. Jo antigament les fem les banderetes i tal, però avui en dia ja te pots imaginar, les comprem i posem les banderetes pel barri i tot això.
Jo me'n recordo, antigament, fent les banderetes, ficàvem dos cordets en unes caïres,
sí, sí.
I ficàvem una pasta i en paper retallat fent les banderetes.
Claro.
I tallàvem paperets, cosa que avui no se fa, i quan passava el sant o la santa, se tiraven per el balconet.
Els que havien sobrat d'haver fet la bandereta.
Sí, fèiem banderetes, les fèiem nosaltres.
Claro.
Però, claro, com això va marxar, va avançant, pues ara ja... fetes, ja està.
I les banderetes són de paper, de plàstic?
Sí, jo crec que ara són totes de plàstic, la veritat, sí.
S'aguarden?
Sí, a més tenim nosaltres una peculiaritat que jo crec que no té cap barri, i és que gràcies al membre de la Junta, Antonio, que és un poquet un manetes, tot terreno, nosaltres tenim uns potets de plàstic.
Ah, jolín, és que mos van dir ahir.
Sí, en uns potets de plàstic i pots de lleixiu reciclats, i unes bombetes de cotxes reciclades, tenim unes tiretes de guirnaldes de llum que posem també pel barri. La veritat és que és una cosa molt peculiar del nostre barri.
I se penja el dia 26, no? Jo dic per
sí,
anar a veure.
El dijous.
Perquè
sí.
Això és algo que la gent tindrà curiositat per veure.
Sí.
És una algo que avui innovat.
Sí, la veritat és que és una cosa peculiar i a més nosaltres ja estem durant tota la setmana de festes, de nit, i ja tenim uns cronòmetres preparats, que els programem, i si no, intentem que més o menys, perquè a millor el tonto posem 7 o 8 tiretes de 50 o 100 metres.
Clar, això estava per pensant, 8 tiretes de quants metres?
A lo tonto, hi ha ahí una gran distància de llumetes.
Però la gent ja està esperant, quan se posa això en marxa, perquè és... se distinguís, en el sentit de les demés festes, i això d'on no ho vau traure?
La veritat és que és Antonio, que ell és el que treballava en un taller de cotxes i per a reciclar aquest material pues, ell va començar a fer-ho de forma casolana perquè ell és de gent molt manetes i ell ho va fer-hi, no? Perquè a poquet a poquet ha anat...
Li ha agradat, no? I ha dit... Sí. Bueno, pues, i van incrementant més...
Sí, a vegades sí, n'hem fet unes quantes més, la veritat és que... Sí.
Ahí van independents, o sigui, hi ha millor un taul de llum que són 10 o 12 metres. Entonces, en cada casa, me donen permís, fiquem el que diu el president, un rellotget a una hora que s'encenga i se paga. Entonces, fiquem més o menys totes a la mateixa hora, quan s'encenguen, que s'encenguen totes.
Perquè si parlem de les festes del Cor de Jesús, al principi, antes, quan no estàvem en antena, parlem dels carrers...
Però on se celebren les festes. Mira, començant des de baix, val? Des del centre cap a les afores, seria el barri, seria el un tram del carrer Mareo de Gràcia, per a que ens entenga la gent, però on està Calzados Prieto.
Sí.
Val? Després seria el carrer Pares Puig i el carrer Infants,
sí,
que se troben en la plaça 2 de Maig,
sí,
bueno, i el carrer Cor de Jesús, clarament, en la plaça 2 de Maig, i després tot el carrer La Salut fins a l'estadi, i després els fragments travessers d'Escultura Amorós, Carla Pau, Calvari i el carrer La Masora.
I Mare de Gràcia.
I lateral de... i el lateral del, de la plaça Llaurador, on està el taller i tot això.
És, allí un, és on se pot disfrutar d'aquestes festes, on d'alguna manera tota la gent col·labora, contribuís econòmicament.
Sí. Sí, la veritat és que nosaltres, el finançament, ja ho ha dit un poc Salva, encara seguim gran part del, de, entre cometes, del finançament històric, no? De loteries, rifes, i després de, pues, com donem el llibret de festes, pues, la gent entrega la... la voluntat, o sigui que encara entre comentes funciona mal antiga, com aquell que diu.
És la millor manera, perquè ja. Mirar la cara a les persones i oferir tot, de tot el que van a gaudir és la millor manera de dir que la gent diga, pues mira.
Vosaltres tenen content amb la gent perquè de moment col·laboren en tot. I vosaltres en l'agraïment que col·laboren, diguem, en octubre o noviembre, fem un sopar a menú, 5 o 6 minuts, diguem, entre comillas, gratis per ells, i cada un demana el que vol. I entonces és un sopar que també fan les altres associacions, ja que fan pagar matur, com col·laborem i arreglem diners, fem un sopar gratis als socios, claro, als socios normalment. I la veritat, estem molt contents en ells, de moment.
Quants socis tenen?
Jo crec que Salomé ho sabrà millor, però entre 70 i 80, per ahí, més o menys, sí. Famílies. Nosaltres fem
famílies.
Sí.
A veure, són, comptaríem 90.
Unes 90 famílies que són de l'Associació del Cor de Jesús.
Sí, associats. Associats, sí.
Tenen algun... la casa de barri?
Sí, estem al carrer La Salut, número 30, baix.
I fan activitats?
Sí, mira, ara quan només acaben les festes, començarem a treballar. Les activitats que fem és, en dilluns a les 5, fem un curset de... de corte i confecció, de cosida.
Sí, sí, de aprendre a cosir, sí. Que ara ens fa molta falta a tots perquè no sabem ja quasi ningú.
I després, en dilluns i dijous, de 7 a 8, fan un, hi ha un grupet de... bueno, vaig a dir pilates, però no exactament pilates, és de...
de gimnàsia.
De gimnàsia, sí. Sí, sí, sí.
I, de ballo...
I després, el que fem és, al llarg de l'any... normalment l'últim divendres de mes fem els sopars aquests que fem de gènere menor, l'últim de l'any el fem gratuït, d'una forma de, entre comentes, de pagar als socis i tal, no? D'alguna forma, no?
De celebrar, sí. Claro, l'any.
I després a l'associació, a finals de novembre montem un belén monumental que, de fet, alguna vegada hem participat en el concurs així de Caixa Rural, i venen xiquets d'escola a visitar-lo, de Pintor Gemino Barón, de Carmelites, crec que l'any passat van passar que, no sé, 400 xiquets per allí, una cosa així, o sea, que, i el tenim tot les Nadals, des de finals de novembre el montem ja, fins a pues, un cap de setmana després de Reis o per ahí, o sigui que hi ve molta gent a vore, la veritat és que l'any passat...
És dir, una associació viva que fa coses, que té associats en nom i apellido... Sí, el que passa és que, claro, per la protecció de dades no se pot parlar d'ells. Clar que sí. I què podrem gaudir en aquestes? Perquè, clar, van els socis, però la gent que vol anar a vore també podran anar a vore, no?
Van, claro, que sí. Mira, les festes està tot a guard. Pràcticament, m'ho veig gent de la Xènia, m'ho veig gent, a millor, del Cristó, està guard. El que no està guard és dins de l'associació a no ser soci. Entrem dins, diguem el primer diumenge que fem una picaeta, que diguem tomàquintores, allà entre socios, veïns i convidats. Normalment estem aguants per tot. El que passa que sempre hi ha gent que millor no li pareix bé i reclamen, no sé, i tot això, però que està guard per tota la gent que va vindre. Allà hi ha mica va vindre. Tele 4 va fer una entrevista al president,
sí.
El president va dir que esteu, voleu vindre, que això està guard per tota la gent. Perquè nosaltres des del 2005 crec que fem una reina de festes.
Ah, sí? Reina de festes? Sí, sí.
Tots els anys de que tenim l'associació hem tingut...
candidates?
Sí, sí, hem tingut una festera, una xica de reina, no, una reina, sí, una reina de festes.
I normalment, és a dir, s'oferissen, la busqueu, teniu problema, perquè últimament hi ha molts problemes en això, ja. Papa, perquè la gent té els estudis per trobar ja. Reines i demés.
A veure, fins ara, des del 2014, que crec que la primera vegada, no hem tingut problema. Són, això, sempre busquem que siguin xiques del barri, val? A veure, pues, jo què sé, entre uns 16 i 20 anys i tal, però sí que hem aconseguit tots els anys festera. És més, la nostra reina del 2022 ha sigut dama de la ciutat, que és Anna. Anna Llorenç.
Sí. És a dir, que aquesta persona...
Tenia donat ganes en aquell moment, o sigui, quedarà ahí com en la...
Claro, claro.
Va quedar això i van proposar i a la Junta de Festes van comentar, mira, aquesta xiqueta està interessada i tal, i a la família, i mira, se va presentar i mira.
Que has vist, pues... Ara això, penja de banderetes, sí. Què més?
Mira, el dijous de vespre inaugurem el dosel, que este any estarà al carrer de la Salut número 26. Nosaltres encara som una festa de carrer que cada any el sant està a una casa.
Sí.
Vale, això encara ho hem conservat, val? I este any estarà allí al Salut número 26.
Normalment quan una persona vol el dosel ho demana, i si n'hi ha més d'una se fa sorteig?
A veure, el que ara hem fet és més de sorteig, intentem si no tu l'any que ve, o sigui que...
Consens.
Sí, sí.
Per no acabar no. A la grenya, no?
Sí, a més,
que després hi ha això de les juntes golpistes i això.
No, no. I a més la peculiaritat de que, clar, té que ser una casa que tinga una finestra. Perquè
claro que tinga escaparate.
Pisos, clar.
Clar, clar,
la
clar.
Majoria de les cases d'allí són cases, no són pisos.
A vegades en gust de tindre-la no pots tindre, sí. O el dosel, sí. No?
I després, bueno, ja el divendres de vesprada tenim l'ofrena de flors i el divendres per la nit ja és la imposició de banda a la reina. Que vindran també les reines de més de la ciutat i convidats d'altres associacions, representants de l'Ajuntament, etc. Després, el dissabte, ens passarà la clau les festes de la Soledat, que sempre hem tingut molta amistat en ells, i d'alguna part, aquesta associació, en part, va néixer perquè José María, president de la Soledat, es va ajudar una miqueta per fer-ho, es portarà la clau.
I el Pilar.
I el Pilar també es va ajudar en aquell moment. I després, el dissabte per la nit, pues, tenim sopar en orquestra. Després el diumenge tenim...
Heu fet el dissabte per la nit el sopar en l'orquestra?
Vale.
A on?
A la plaça 2 de maig. Els actes de cinema més multitudinari són...
Clar, és que quin enclave n'hi ha, Pau, dir...
Sí, allà estarà l'escenari muntat tota vale. La setmana...
2 de maig és, com diguem, el centre neuràlgic, no?
Sí, la veritat és que sí. Després el diumenge sí que tinc que dir una cosa, perquè ha hagut un xicotet terror... Però el diumenge la missa serà a les 9 com sempre. ¿Vale? En el programeta posa a les 10, però ha hagut un xicot de terror, per tant, la missa serà a les 9.
Ahir hi ha una cosa que m'haig de respectar perquè és el president. Perquè una certa agrupació i associació s'ha ficat per el mig. Bueno, ella tenia una setmana i m'ha trobat a adelantar una setmana més per aconseguir i poder fer la missa així tal i qual. Resulta que aquesta persona també ha adelantat i ella, pues, és molt lianta, no m'imagino, una miqueta.
No, vol tindre raó.
Sí, vaya. I entonces, jo, ells...
Ara es diu molt política, en vez de molt lianta.
El respecte, jo no estic d'acord, però vaig a respectar-li la seva opinió, perquè no està clar que nosaltres tenim una cosa i tenim que baixar del burro, tenim la raó. Entonces,
en vez de a les 10, tindrà que ser a les 9,
a
les 9 del matí, un diumenge...
Sí, el diumenge 29 a les 9. Sí.
9 del matí, que la missa se celebrarà...
A les Carmelites.
A les Carmelites.
Sí.
Ja te podem imaginar quina és.
I pues, no, res, a les 9 del matí, nosaltres matineres anem a la missa.
Sí. Després, mira... Quan
perquè acabem... no, és que d'aquesta manera ja tenim el dia més llarg. Rafa, no t'enfades.
No,
Salva,
no,
perdó.
No m'enfades que aquesta dona no tenia que fer les festes de la setmana. Però vale, m'enfada perquè no té raó i vull tindre la raó, ja està. Entonces, jo li vaig dir, tu quan tinc que fer una cosa, li dic, escolta, no opines per tu mateixa, sinó dir, comunicaré a la Junta I veure què fem, encara que després se queden conforme ja s'ha dit. Que no dirà, sí, de moment, perquè millor. Hi ha una junta i va...
Sí. Això fa l'edat, l'edat. Una persona quan fa fer-se més major...
No, però ell és jove.
Sí, no. ja li arribarà, no patisca.
Ja no.
Salva, no patisca, que a tots ens arriba. Jo també, conforme me faig major, me vaig fent més cabuda. Igual, la que demana del canvi d'hora també és una miqueta cabuda o cabut i per això és major.
Bueno, el cas és que després, el diumenge, tenim la processó quan acabem la missa i el convit i farem un homenatge a les persones més majors del barri.
Ah, que això és preciós.
Sí.
El aprovesó se fa per tots els carrers.
Sí, nosaltres som un poc cabuts, la policia també ha de negociar amb ells, perquè tenim que entrar a carrerons, perquè clar, tu saps que alguns carrers,
sí.
La meitat d'aquest barri, l'altre era de, per exemple, Sant Joaquim, no?
Claro, claro.
Però alguns carrers tenim que entrar al final i tornar.
Sí.
O sea, però bueno, sí, però passem per tot...
Per això t'ho preguntava, Héctor, perquè clar, en funció d'un caos, eres la meitat d'una festa, la meitat d'una altra, però això... no fa que no passe per davant de ta casa.
Sí, nosaltres el Sant el passem per... Sí, per...
per tots.
Per tots.
No n'hi ha ningú carrer que se quede fora. Ojo.
Jo que sé, alguna casa, però...
Que si se queden fora, mos ho reclamaran, eh?
Sí, la veritat és que sí.
La professió i el Rosari.
I el Rosari també, el dia del Rosari també. També fem el mateix, la mateixa volta. O sigui, que la policia a vegades ve algun policia nou i diu, ai, ¿y esto por qué lo hacéis? Pues mira, es que es així.
Entonces, de preguntar, tu eres nou, pues te ho tornem a explicar,
sí,
no?
Sí, no, però no passa res, o sigui, que...
Claro, no, això és que quan arriba un nou i veu aquestes coses, diu, a veure, tenim que explicar-li que sí. És que cada carrer...
I després, el diumenge a la nit, és el fem... Bueno, fem el... Les, bueno, tenim la paella monumental a migdia, val?
La paella monumental és pa tot el barri?
Sí. Barrio i si tu vols vindre igual.
Perquè, clar, per exemple, imagines, jo visc allí, i ara resulta que li dic a uns amics meus o uns familiars, veniu, que tenim paella.
Sí.
Però se té que agarrar numeret, no?
Uns tiquets en l'associació.
Claro, per saber quanta gent aniran.
Sí, seran uns tiquets a 5 euros, els tenim a l'associació i ja està.
On se menja aquesta paella?
Tota la presó 2 de maig, allí se fa tot.
I estem parlant de quanta gent?
És que s'apunten, perquè no ho sabem.
La última?
El primer any van fer gratis, un euro, i van tenir només 130 persones allí, en un barri. Pum. El segon any van fer pagar 2 euros soci, i 5 euros no són així. Els de 5 euros se van vendre poquet, no? Llavors el matxo volen saber, perquè el matxo no, si demanem diners, no demanem diners per fer un jornal, sinó que demanem diners per fer festa.
Ah, claro.
Volem saber, han ficat d'enguany a 5 euros, en general, a tots.
Soci i no soci.
Soci 5 euros. Per saber la gent, a veure si ve més bé quan és econòmic o bé quan ve...
Si la gent que va té ganes de fer festa...
Sí,
I els que s'apunten, segurs que els que estan allí són els que tenen ganes de fer festa. Això no ho dubte. Salva.
Ja que saber...
Però, si...
Nosaltres no demanem, com antes deia, per un jornal. Si demanem per fer festa, per fer el sopar gratis, si fem un viatge que siga més econòmic...
Sí, però això li garantitza que en siguen 3 o en siguen 300, és que n'hi ha allí... lo que volen és disfrutar de les festes i fer festes.
És simple, anem a veure, enguany, a ser 5 euros, fem 30 o 20, nosaltres faríem la paella igual. Si no me la mengem allí, me la menjaríem en el local. Si som, diguem, 10 persones, nosaltres faríem la paella per 10 persones, anem a la sede i me la mengem a la sede.
La paella monumental és l'única que se li posa... esta tarifa, n'hi han més actes que siguen gratuïts?
Sí, mira, hem tingut un xicot... Bueno, després per la nit, el diumenge per la nit tenim el Teatre dels 13, vindrà els 13 i ens farà un parell d'obres. Després sí que és veritat que el dilluns, o sigui, entre el dilluns i el divendres, totes les esperades, a les 5 i mitja hi ha activitats infantils per a xiquets.
Activitats com, per exemple...
Per exemple, el dilluns tenim una altra peculiaritat, que és que nosaltres fem un concurs que se diu Chuta y mete gol a Cañete, que és un concurs de penaltis. Sí,
Chuta y mete gol a Cañete.
És una porteria que estava fotografia a Cañete, el que era porter del València, crec.
Sí, sí.
I hi ha uns forats en puntuacions. I per tant, pues, és un concurs de penaltis. ¿Vale?
Sí.
I quin és el premi?
El premi és un trofeu.
I guany mos donen una entrada de futbol.
Ah, que guai. O sigui,
patrocinadors que tenen, diuen.
Sí. 4 estaba Serralbo, ara no
sí, està. Sí, Javier Serralbo, que estava en esports.
Ell vos fèiem dos en tres, el primer, segon i tercer, va entrar al Madrigal.
Muy bien.
Madrigal.
Sí, no, a veure, Salva, pa vostè i pa mi el Madrigal. Ara, l'estadi de la Ceràmica, també, però no passa res. Això pels que venen de fora, també, que s'han d'explicar lo dels carrers, també.
També, pues, també ha pogut ser estadi la Ceràmica, el Madrigal.
També.
No me podia haver estat igual, això és bé, s'apanyarà.
Vosaltres ens pregunten, escolta, l'estadi de la Ceràmica, i ens direm i diem, el Madrigal? Sí, allà.
Claro.
Sí, ai, cada un és en les coses sí, com les coneix.
I el tema que tinc també, sobre el tema que no acabat d'explicar, és que la xulla la tenen sí. que fer en dilluns. I resulta que ara, com jugar al Villarreal el dilluns,
ai.
Al 21, entonces, han tingut també la sort que no juguen diumenge. Si no, mos trinca la paella, mos trinca el triatlo, mos trinca tot. Jugar en dilluns la xulla. Entonces, la xulla la passarem al dimarts.
Sí. Claro.
Hi ha un web,
o sigui, que el dilluns de xulla se passa el dimarts per el futbol, però això està en el llibre de festes?
No, perquè el vam, claro, per coses de claro. temps, el llibre tenia que tindre fets a finals, o sigui, a finals de principis de setembre ja estava imprès.
Però bueno, ja... quan juga el Villarreal se canvia tot.
Sí. No, el Villarreal s'ha de canviar moltes vegades.
Ai,
la sardina, la fem en dijous,
sí.
com jugava en Champions,
sí.
jugava en dijous, van tindre que fer-la en dimecres. Pues,
clar, això és per la pròxima impressió dels llibretges. Xulla lunes, salvo temporada de futbol.
Ja,
no?
Bueno. Ja, però com no sabíem, com, aquí però... en Espanya, no t'hi fiquen, com a Inglaterra, en Inglaterra agarra el calendari i ja saps quines dies i quines hores el xulles. Així no, així, tot viuen dues setmanes antes. Dues setmanes antes, el que diu el president. Però ja tenen que tindre el llibre, eh?
Pues, o d'una altra manera, Héctor, imprimis el llibret, el portes al Villarreal i dius, mira, en funció de quan tinguem la xulla i la sardina, varieu vosaltres, o no? Total, per intentar-lo?
No, és que damunt un any va dir, va vindre a la municipal, a dir-nos que fins a les 12 de la nit no tenim ningú coet, que tu al Villarreal en competicions europees. I van dir, per què? Jo és perquè tu tens un coet, a millor l'àrbit no sap si l'ha tirat dins del camp o l'ha tirat fora i pot denunciar al camp de futbol.
Sí, sí, sí. sí.
I com altres van complir. A les sí. 12 de la nit no van tirar ningú coet. I a les 12 tampoc van tirar ningú coet.
Però dones compte el que ens fa tindre este tipus, o sigui, tindre aquestes converses. Jo, que no som futbolera, ni m'ho imaginava. Soc més de festes de carrer, no? I clar, en una festa de carrer és veritat que tu pots perjudicar a un equip de primera divisió.
L'Ari no sap si s'ha tirat el cuet dins del camp de futbol, perquè ell, com està al costat,
claro,
ell
claro.
se pum, era millor, cuet en l'estadi. I tot el teu, per denunciar, el mateix van respectar, ja està.
Muy bien, muy bien. Continuem amb les festes.
Sí, després, bueno, això, durant tota la setmana pues, tenim les activitats infantils de xiquets. Després, el dimecres tenim la xocolata de vesprada també per a tota la gent, val? I el dijous també tenim un acte també de dos peculiars, que és que tenim una tornada, fem una torra monumental de sardines, val? La fem allà al carrer La Salut, la fem allà a les 7 i pues això, fem una torra de sardines, però està hasta que s'acaben, no sé, que comprem 40 quilos o per ahí,
35 quilos,
o sigui que
és el dia solidari, llavors la gent que pot portar roba, portar roba no, ja no.
No, productes d'higiene personal.
No,
I aquí li la... Aquí,
a
Càritas.
O sigui, se li dona... No se li dona... Claro, però sempre a Càritas...
Sí.
Sí.
Per decisió, no? De la Junta.
Ja fa molts anys que tenim ja amistat en ells i tal, sí.
I per què productes d'higiene personal?
És el que diu Càritas.
Sí. És que clar, ja la normativa també va canviant.
Fa anys que ja roba allà això, no?
No.
Allí viu esta Carmen Navarro.
Claro.
I és de la Caritas. Entonces nosaltres hem anat a Caritas, que també podíem pensar un altre any.
Claro, cada any algú.
A Cap Roja o creo,
sí, sí, sí.
A una associació.
Sí.
Però claro, respectem a ella, com ella també ha sigut una pionera de la festa.
Ah, clar, clar.
Entonces nosaltres m'ho agrada respectar així a la gent. Que també se podia fer un altre puesto, normalment.
Però de normal a Caritas. Sí. Ja tenim la torra de sardines. Després... Esperem que no jugue el Villarreal, saben que no juga, no?
No, ahí el futbol ja no ens molesta. Després, el divendres tenim també activitats de xiques de vesprada i a les 8 és el Rosari, que és, encara som un barri com el Crist de l'Hospital, val? O la Soledat, pues que encara fem el Rosari pels carrers i també passem per tot els, per tot lo que és la zona i tot, en banda de música i tot, venen a cantar-lo i tot. I després, el dissabte 5, que és l'últim dia, fem de matí el concurs de paelles.
Val? On cada un, sí, cada el que vulga, qualsevol veí...
L'associació posa un quilo d'arròs, un pollastre i un conill i la resta pues, ho posa la gent. I fem allà a la plaça 2 de maig, fem allà el concurs de paelles. Crec que l'any passat crec que van ser unes 12 paelles o per ahir. I després tornem els trofeus i tot.
Clar, però la paella, per exemple, té que portar aquests ingredients.
I això és el que posa l'associació.
Sí, després però la... cada un pot posar-li sí, el que vulgui, costella, el que vulgui... Sí. Clar, perquè quan
menys
més...
caragols, pot ficar que sigui paella. No
que menys caragols?
Caragols no és paella, no és dir una paella valenciana, no entra un caragol.
Ah, vale, 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 vale.
És la recepta tradicional valenciana. Claro.
Sí, no, el que no se pot passar és dels ingredients bàsics.
Però si cal un fardaler, un gall tampoc. Tampoc. És bonic, pollastre, o costella... I...
Val. I després teniu el que prova les paelles, no?
Sí, tenim un, vindran un jurat, fan allí, bueno, les proven.
Sí, el jurat és un jurat qualificat per a poder provar aquestes paelles o és...
Bueno, miren en diumenges a casa. A veure, són persones que coneixen de fa anys i després Míriam Caravaca, la regidora de festes, també forma part de la...
S'oferís, no?
Sí.
Val, del jurat.
Sí.
I és per a mig?
Som un jurat Masterchef, o sigui que és un jurat...
No, ojo en la gent que se fa tots els diumenges la paelleta, que me la jugué jo com a jurat,
Sí, sí.
Ojo en aquestes persones que saben un muntó.
I després donem, bueno, fem allí la puntuació i donem els trofeus a les persones que...
Quants anys venen fent-se el concurs de paelles?
10 anys segur, perquè si van fer l'associació el 2014 i ara estem el 24, doncs 10 anys segur.
10 anys. I sempre guanyen els mateixos?
No, 10 anys.
Sí, pues, van començar, pues, no sé si eren 5 o 6 i ara pues, això, 3 o 4 eren, pues, ara són pues, una dotzena.
Sí, sí, però sempre n'hi ha algú que guanya un premi. Sempre n'hi ha algú sí, que digues este, segur.
Sí, Antonio, que és el de la Junta, ell cada 2x3 allí sempre guanyen. O sigui que... Sí. Bueno, i tinc que dir, bueno, sí que tinc que dir una cosa, que en el nostre record està Jesús, que es va faltar fa poc, i que l'any passat va ser el que va guanyar el concurs. Uh-huh. O sigui que en este any estarem en el seu record del MEM, perquè bueno, es va deixar farà apenas un mes, i va guanyar l'any passat el concurs i això...
Que el trobareu molt a faltar.
Pues sí, la veritat és que sí.
I Antonio, estàs parlant, és el mateix
és
que fa els potets.
Sí, els potets. Ell també la paella també
sí.
La...
Antonio, què més?
Agulleiro.
Antonio Agulleiro, sí. Que també sempre guanya algun per a mi, no?
Sí.
Però ara ha sigut un competidor que és Benito.
O sigui, que ara Benito ha entrat fort.
Jo l'he portat al primer lloc ja fa 2 anys seguit.
A Antonio? O sigui, que Benito ha entrat per la porta grande, no?
Ha entrat per ahí i diu, ah, no, m'ha trobat a fer la paelleta, sí, no sé què. I veu per a mi. L'any que ve, diu, ai, l'any per la televisió. Ai, va guanyar el primer premi. Això va ser un accident que van tindre, tal i qual. De broma. Va, va ser el primer premi.
I va col·leccionant premis. I Antonio té l'enguany de... la certesa de que guanyarà ell.
Antonio fa bones paelles. El que passa és que ell diu, a ell agradaria que cada any guanyarà un.
A Antonio?
Sí.
Ai.
Jo li dic, home, guanya que el jurat crec que és la millor. Jo és que així, si guanya l'any que ve guanya l'altre, pareix que la gent, dic, no, això hi ha un jurat ahí per algo.
Però que, quin sentiment més noble, eh? Perquè yeah. Jo, és que soc una miqueta més bruixa, a mi és que m'agrada guanyar, però...
Yeah. Ja, ell potser no ho diu de cor, però ho diu.
Però això està molt bé, eh? I clar, després les paelles se posen allí i quan no van marcar és, ningú no, sap de qui són.
En un plat. Un plat cada un i baix té un número.
Ja. Yeah. El... Ui, amors, estan cridant per fer que li portem una paella.
Té un número.
Sí, sí. Nosaltres
tenim el nom sí. De cada número.
Sí.
Entonces el jurat aprova la paella, mira el número, té un listau i apunta el que ell creu que tal i qual. Ja n'és les quines.
Ah, l'arrosset, si està més fet.
Ajuntem tots els papers que han provat Y mira, este 4, este 2, no sé qué. Ah, pues el primer premio es el número 4. El segundo premio es el número 2. Y el tercer premio es el número
8.
El número 8.
Sí.
Los matos tienen una lista.
El nom en los noms.
El nom, entonces saben qué ha ganado.
¿La paella es de niña?
Sí.
Sí. No. Bueno, sí. Algún la feta de gas, pero no la habitual, la mayoría es para la niña, sí.
Claro, es que...
Ahí el trofeo me patrocina Molde Sur, el de las paellas.
Sí,
y
sí.
Y de chuta mete gol cañete es... Meseguer, según digo.
Inmobiliaria.
La inmobiliaria Meseguer. Hombre, pues no le agrada el fútbol, yeah, claro, yeah, pobre,
sí,
es
sí,
que...
Sí, 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 sí.
Es lo seu, es lo seu, sí, es lo seu.
Yo, pues, a ver que son compañeros de la peña de las 12, de fútbol.
Sí, sí.
Tienen muy buena amistad. Y más de broma de él, de broma broma, que ya aporta un montón de años pagamos los trofeos de Arsiquet.
Pues claro, además que todo eso fa festa.
Claro.
Y eso es lo que no se puede disar.
Claro, porque en parte el senador, dicen que sí, pues adelante.
Entonces, ¿por qué tienen que ir a las festas del Cor de Jesús?
La gent. En Déu.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué teniu? Bueno, es que m'han dit moltes de coses que vos fan diferents, ¿no? Però si algú està sentint-vos i no les ha vistes mai, no sé, per exemple, Salvat, algo que a tu te fa disfrutar molt.
Sí, jo disfruto les festes, no, les festes d'ahir, les festes del poble, les festes...
O sigui, que tu eres festero al natural.
Jo soc, tu saps per ahir un home en festa en un gorro i un guanyato, jo soc jo.
Sempre, no?
Jo soc jo en un gorro. M'agrada la festa, millor que discutir, m'agrada més la festa.
Ai, claro.
I la festa, pues, per la sopa, divertir, y hacer amistades.
Sí, sí, sí.
Siempre
sí, sí.
Hay algo que veo una miqueta más, intenta, si no el calmes, te vas mucha volta y te vas.
Pero las festes del Cor de Jesús son unas buenas festes.
Home, sí.
Héctor, ¿qué,
mira,
qué
yo,
le dirías?
Yo diría que, bueno, que están convidadas, por supuesto, todas las personas a vindre, que nosaltres fem, entre comillas, como que qué digo, las festes tradicionales, ¿no? Como que se han fet toda la vida, ¿no? Que fem els actes oberts per a totes i tots, o sigui que no n'hi ha cap tipus d'impediment que puguem vindre i veureu, i bueno, les llumetes estes per la nit, i el teatre de Valentín, el xocolate, la sardina, i això que podem vindre a tot. La veritat, de fet alguna vegada ha coincidit alguns dies de futbol o competició europea, i passen pel carrer en les llums enceses per la nit, que ahí,
sí,
el carrer, claro, tu pensa que és el camp de futbol, no? I tot el carrer la Salut que va baix, no? Totes les llums enceses de la nit, o sigui que sí, sí, sí.
És guai, és guai.
Quan parlem de festes de carrer, Héctor, tu eres jove.
Sí.
Quanta gent com tu n'hi ha de la teua edat?
Jo crec que una mama sobren dits.
Lo que se perden, eh?
Jo me pensé, jo si fem una mitjana de l'edat, no vull dir-la, però ni quasi que la trenque jo, però sí, gent jove de la meva edat no sóc jo, ja està.
Pues sí, sí.
Però no és una qüestió de que no participen o no, és que la demografia del barri és així, és vivint en un barri que són cases i ja no hi ha població jove i són quatre gats la gent de la meva edat. Alguns xiquets i tal, però molt pocs, però és una cosa del barri, no és que no n'hi ha gaire gent de la moda que no participi, és que directament són molt pocs.
Claro, ahí n'hi ha una foto on veiem a Salva, que tenia
14
anys.
14
o 15
anys, sí.
I ahí n'hi ha un fons de gent jove i de xiquets.
Al menys també seran de la moda d'edat, pràcticament. És que avui la joventut avui en dia, com tenen moltes aplicacions, igual de rotllo, jo passe per allà i veig, jo sé què, no sé quant. No,
sí.
No saben apreciar.
És que la gent com a ràdio no, sí. No ho veu, però ha fet el gesto mirant-se les mans, jaja, ugasoles, que si passares, no sé, si això ho haveres vist fa 30 anys darrere, sí, hauries dit, ui, este xic no està molt bé.
Adorar.
Sí, 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 sí. Us veuen rient-se a soles.
I jaja, i tu, mira això, mira, i no sé què. Entonces ja ha avançat molt la vida tecnològica, que les festes pues, no donen importància. Matros, sí, ell sí, està tota la vida. El abuelo ha sigut també fundador de les festes, clavari, tots els anys, l'abuelo portava. Ell és de xicotè, sa mamà, ell i sa mare, sí. Sa mamà les festes. Entonces, com ho van conèixer ell i jo, van dir, ell va dir, anem a fer una associació, jo, vale.
Muy bien, muy bien.
I jo va dir, jo soc major per ser president, la veritat. I el president serà ell, que és jove, entonces, perquè tens idees i sap.
Claro, claro, a més li dona recorregut.
Claro.
Més que a nosaltres, a les festes del barri, O sea, jo el document més antic que he trobat és de 1892. Però és probable que les festes feren almenys des de 20 o 30 anys abans, perquè vaig trobar també un document, no era nostre, era de les festes del carrer Santa Bàrbara, però m'hiciem documentació de mateixa època d'altres llocs, per tant jo crec que abans, i és que vaig trobar un document de les festes del carrer Santa Bàrbara que van fer bous en 1880 i van demanar permís al govern civil per a tallar el tràfic de la Panderola.
Sí, sí, claro, claro.
Per tant, jo sospite que des de això, des de més o menys 1880, se celebren les festes del nostre barri. I després són les festes de barri que, entre cometes, mai s'han perdut, perquè en moltes festes de barri, desgraciadament, s'han perdut, com per exemple mateix Santa Bàrbara o Sant Joaquim, que bueno, ja us han dit que Sant Joaquim feien festes espectaculars, no? I nosaltres les hem conservat gràcies a que... Bueno, i sent els... Nosaltres sempre allí n'hi havia... En els anys 50, 60, 70, o sigui, tres clavaris, tres clavarieses, tres festeres i tres festers, val? Que de fet nosaltres a l'associació tenim un borrador més o menys de totes les persones que van ser les festeres, les xiques que van ser festeres, que de fet en 2016, si no m'equivoque, vam fer un homenatge a totes les dones que havien sigut festeres a la llarg de la història.
Que bonico.
Només allí 30 o 40 dones allí damunt de l'escenari. I després
ens va que emocionant, 80. Jo crec que en aquest moment devia emocionar-se un collo de gent.
És que és una cosa que mai no s'ha fet mai a cap barri, un homenatge a totes les que havien sigut festeres. Després, en els anys 80, 90, principis dels 2000, pues, la cosa va anar baixant i gràcies a Carmen Navarro, que va estar ella pues, ahir mantenint la festa, val? I clar. I després a partir del 2014, que és quan fem l'associació, ja pues, vam, també és veritat que hem tingut ajuda també de l'Ajuntament, val? Xavi Ochando, de diferents regidors de festes que han anat passant, val? I vam poder pues, recuperar un poc la festa.
Qui va vendre numerets?
Els dos. Bueno, i més gent, o sigui, que no... no
tot, el numerets, pràcticament, venen tots a la Junta. Ja que és més sàvio i aquí menys sàvio, i jo, ja, dóna'm el remi i tal. Però, bàsicament, estem tots implicats.
I són numerets setmanals, mensuals?
Mensuals i són de productes de comerços, són xeques de compra a comerços del barri.
Que bé, que bé.
O a Consum, que també col·labora una miqueta amb nosaltres.
Muy bien.
També col·labora amb nosaltres. Va, però, al final, és una empresa valenciana, no? I després els comerços...
Una cooperativa.
Sí, una cooperativa valenciana. I després els comerços del barri.
Però, així antigament, feien una rifa i rifaven millor un segundà, rifaven no sé què, i jo vaig pensar millor per menjar, o sigui, un bono de 100 euros a la tenda del Pitxeringo, un bono de 100 euros a la panaderia, o sigui, fer un bono de 100 euros. Entonces, la Junta guanyem la meitat, perquè pràcticament se trau 200 euros. I guanyem.
Però la part econòmica revertís en el barri, perquè clar, també els diners circulen a altra volta per el barri.
Clar. Anem al barri, igual que fem la compra de la paella, al barri, bocadillos i tot això, a Susana, ja respectem a Ribelles, perquè sí. Ribelles, com fóvem allí, que anaven a Navarro,
sí.
Anaven allí.
Sí.
Nosaltres, pues, el respectem, anem allí, allí. Ara els bocadillos i xocolata i tot això del barri.
Però... Sí, de fet, com per exemple havíem començat al principi d'entrevista el tema del finançament i les subvencions que té otorga l'Ajuntament a les associacions, almenys per la nostra part, sempre revertís, val? I la inversió en el comerç local, perquè quan nosaltres comprem la majoria dels productes en el comerç del barri.
O sigui que... És més... Quan tu treus un barri al carrer a fer festa, no només se beneficien els comerços de menjar, sinó que estem parlant de restaurants, de cafeteries, tot el que n'hi ha al voltant és una forma d'incentivar-lo. No és el mateix un barri, a més, com parles tu de la demografia, que la gent és més major, sí. Però que en festes tot el món torna a eixir al carrer.
Sí.
No, amb el que en el sopar va veient la millor de bastant del barranquet.
Sí, sí.
Va venir una vega. Veu que tenen un amigatxo allí del barri i diu, va, vine a sopar així tot igual. Em va agradar i m'ho va preguntar, m'ho podem dir? Clar, home, que podeu vindre així al sopar de País Porta.
Pues clar que sí.
Pagar un euro per caïra. Perquè no, per res, és per tindre una seguretat...
Una previsió de lo que han de tindre, clar.
Un euro, pràcticament, sí. Jo, si són 40, són 40 euros. No se trau ni pel got, diguem. Però no és per trau diners, perquè tindre...
Una previsió de la gent que aniran. En fi, ara sí que tenim aquesta musiqueta preparada de festes, que és que, clar, si sentim musiqueta ja anem animant-nos. Perquè el 26 ja el tenim ahir. És a dir, és la setmana que ve. Avui, en 8 dies, comencen les festes del Cor de Jesús. Sí. Veus, ja venen. No, Salva, ja estàs enrient. Tu la festa t'agrada...
Me va a tope, eh?
Sí, no, ja l'ha canviat la cara, eh? No sé si voleu afegir alguna cosa més.
No res, que estan totes les persones convidades a vindre i que en els propers dies anem ja... Bueno, ja hi ha gent que el té, però que anem a... Com sempre, repartim els llibrets, que ja en els propers dies anem ja a repartir-los, que encara hi ha gent que ja el té i que hi estem ja en ello.
I la gent que vulga en la casa de la festa, és a dir, on vosaltres teniu la casa ubicada, hi ha llibrets, per si algú vol anar pel llibret.
Sí, de vesprada estem... Entre setmana estem de vesprada allí oberts de 6 a 8... i estem allà en llibrets i si algú vol comprar tíquets o el que siga també pot passar i...
Clar.
O loteria
perquè també venim, ja estem en la loteria de Nadal, que ja en seguida ja saps que des de finals d'agost ja estem en la loteria de Nadal.
Ahir tinc sort en loteria, no sé per què.
Tinc molta sort,
Ens tornen els diners, no sé què. L'última vegada va ser 4,80 euros per la paleta.
S'ha animat, no?
És que en els últims anys ha sigut un barri prova fortuna perquè sempre o ens tornen els diners o sigui que sí.
Jo és que m'estan enviant missatges, no sé si algú és per si era alguna cosa per a vostès, no tinc ni idea, saben que estem en directe i la gent ens parla de coses, no eren per a vostès, no, este no era per a vostè i no i per si volien apuntar-li alguna cosa, que moltes gràcies per haver estat així els dos i espero que siguin molt bones les festes. No sé, també m'avellaran a veure aquests potells de colors i sa paella monumental. Pues això, moltes gràcies als dos per haver estat així.
Gràcies a vosaltres.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real.
a Leo i Plana Baixa pots aprendre 5 idiomes: alemany, anglès, francès, italià i valencià. El termini de sol·licitud és del 13 al 17 de setembre. A adminova.gba.es pots fer l'admissió telemàtica a la seu de Vila-real o a les seccions de l'Alcora, Borriana, Nules, Onda Segorbe i La Vall. No et quedes sense aprendre l'idioma que t'interessa. A Leo i Plana Baixa, Generalitat Valenciana. Chabrera Agroquímics, 50 años dedicada a la empresa de distribución y venta de productos fisiosanitarios, servicio a fincas y tratamientos con turbo. Chabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos, distribución oficial de Sipcam Iberia. Chabrera Agroquímics, celebrando 50 años al servicio de sus clientes. Chabrera Agroquímics, estamos en calle Borriol 82, Vila-real.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Vila-real encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Vila-real. Te esperamos.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Vila-real.
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Sedre 23 de Vila-real, teléfono 964-520428.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Vila-real revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Vila-real. Doctor Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Vila-real encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Vila-real. Te esperamos.
¿Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
En Mauro Colección Hombre estamos disfrutando al máximo con el Villarreal Club de Fútbol y queremos vestirte con las mejores firmas de Champions como Disquaret, Erno, Hugo Boss, Hackett, Hogan o Harmon & Blaine. Prepárate para triunfar y no te conformes. Ven a Mauro Colección Hombre en nuestra web y Mayor San Jaime 25, Villarreal.
Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal. En la Forza de Grúas Tomás, Nice, Elevat. Elevat. El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Hola, em diuen Marina. I el meu company, Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori, mestre Goteri.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, faig a classes de dansa. I m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Goteri.
Great Little People, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Great Little People.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Para algunos, el 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad, porque con la garantía Lurker tienes una cobertura según condiciones de hasta 8 años o 160.000 kilómetros. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda la gama de turismos Peugeot. A Lurker son 3 años de garantía del fabricante y hasta 5 años de cobertura adicional. Consulta en peugeot.es.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos,
Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
La Torre Picasso, como un titán, sin miedo al fracaso, esquivaré los disparos, la metralla, las balas y el fuego, para mirarte a los ojos de nuevo.
Miren, i ara tenim Javier López, ell és regidor en l'Ajuntament de Vila-real, membre de l'equip de govern. Bon dia, Javier.
Molt bon dia, Susana, i a tots aquells que ens escolten.
I seguint en el nou impost del FEM, que estem obligats totes les poblacions a pagar-lo, totes, Vila-real s'ha esperat diuen, així diem tots hasta el socarrat, pràcticament, Vila-real i unes quantes poblacions més. Jo volia preguntar-li per la última revisió catastral, bueno, jo l'última revisió catastral que tinc d'ací de Vila-real, que va fer el Ministeri, va ser en el 2006. Clar, la revisió catastral és la que marca el que paga l'IBI.
Efectivament. A veure, així hem de remarcar diverses coses. En primer lloc, el que deies. Al final estem parlant de unes línies que Europa tira, per dir-ho d'alguna manera, uh-huh. i que s'han de transpondre a la legislació espanyola i, com tu bé deies, tots els ajuntaments han d'implementar esta taxa de residus. Al final estem parlant d'un tema que està a l'ordre del dia, que és totes aquestes deixalles que tenen un cost i un impacte ambiental, i tot això ha d'estar ben regulat. Entonces, el que dius de hem esperat fins al socarrat, hem d'entendre que totes aquestes polítiques europees generalment posen una data, marquen, diguem, un plaç on tu has de tractar de desenvolupar tot aquest projecte relatiu, en aquest cas, a la imposició de la taxa. Fer tota aquesta feina prèvia no és gens senzill, per això del fet d'apurar, no per no implementar-la quan abans, sinó per tractar de polir-la al màxim per a que siga el més correcta i el més ajustada a la realitat possible. I dins d'aixes feines d'ajustar-lo a la realitat i de complir plaços, respecte a el que comentaves del catastre, pues és indubtable que s'ha de fer una faena de recerca i de saber quines són les propietats que hi ha al nostre ajuntament registrades, i en funció al valor i altres característiques pròpies d'aquesta propietat, saber que si realment genera tant com aquesta taxa que se li va a imposar o no, o quina quantitat pot arribar a generar. En aquest cas estem parlant, pues, això, del FEM que pot generar aquesta propietat.
Uh-huh. Han fet esta suposo que han anat per barris, tenen la documentació adequada per a saber a què s'enfronten?
Sí, al final és el que te deia. O sea, per a poder implementar una taxa d'aquestes característiques has de tocar, diguem, molts punts per tal d'ajustar-la al màxim a la realitat de lo que va generar, pues, ixa casa, ixe bloc de pisos, ixe col·legi o qualsevol altra propietat de la nostra ciutat. I clar, al final Europa t'està, entre cometes, imposant una taxa que tu després has d'aplicar, però no te diu quins baremos o quines són les maneres de mesurar ixa quantitat de producció de FEM. Aleshores, tota aquesta feina prèvia és molt laboriosa, perquè és el que tu has dit, no és només saber quines són les propietats que van a generar aquestes restes, sinó també com aplicar bé aquesta taxa i buscar els criteris que ens ajuden, el que estic dient tot el rato, a que siga el més fidel a la realitat possible, és a dir, que el que nosaltres aprovem en la ordenança siga lo més real en quant a la producció que s'està fent per a que després se puga fer el tractament i la recollida necessària.
I ara parlem de l'IBI, ixa rebaixa de l'IBI del 2%, perquè clar, si, i ara sí que parlem del valor de l'immoble, del valor catastral, que és el valor monetari que l'administració signa a cada bé immobiliari. Ja fa molt de temps que aquest valor catastral, jo almenys l'última valoració que teníem és del 2006, sé que l'alcalde de Vila-real el 24 de novembre del 2017 ho demana a la Direcció General del Catastre i envia la Direcció General del Catastre al consistori un estudi de valors dels immobles de la ciutat. Aquest mostreig del Catastre eren 400 mostres dels anys del 2015 al 2017 i xifra la rebaixa dels valors, perquè clar, no era el mateix el que valien les coses en el 2018 que el que valen avui, perdó, en el 2008 que el que valen avui després de la crisi que se van viure. Bueno, doncs, del 2015 al 2017 xifra la rebaixa de valors en total just d'un 0,62 menys. L'Ajuntament el torna a fer també i parla d'una baixada d'entre l'1,9 i el 2,1. Clar, nosaltres lo que la pregunta era si se tornarà a fer la petició a l'administració pública per a que revisara el valor catastral dels béns immobles de Vila-real, que són els que marquen el que hem de pagar després en l'impost de béns immobles.
Molt bé. Per a que la gent que mos escolte també puga entendre un poc per què estem fent ixe salto, ixe impàs entre el primer tema que estàvem comentant, que era la taxa de basures, i ara l'IBI, l'impost de béns immobles. Hem de dir que així a la ciutat de Vila-real fins ara no teníem taxa per a el tractament i per a la recollida de residus, i se tenia un poc ixa falsa concepció de que dins del propi impost de béns immobles, vale, dins de l'IBI, vale, dins d'aquesta contribució que se paga, anava inclòs el que és la recollida i el tractament de les basures. La realitat és que si tu t'ajustes a l'ordenança fiscal, en cap moment posa o en cap lloc posa que un de les finalitats d'aquesta recollida d'aquesta IBI siga el de cobrir un servei públic com és la recollida i tractament de basures. Cosa que, encara que s'haguera pogut cobrir, perquè al final són ingressos per a l'Ajuntament, no vol dir que siga una obligació que va inclosa dins de l'IBI. Per què dic això? Per tal de que entenguem que la realitat actual i allò que ens imposa Europa, que al final és també per un bé comú, també per la preocupació incipient, doncs, del medi ambient i de la gran contaminació que se realitza, però al final el que mos està dient és vostè ha de cobrar una tassa, val, diferenciada.
Sí, però això ho tenim clar, regidor. El que passa és que nosaltres, bueno, a un no se fa els números fins que no li diuen no, és que aquesta taxa ara s'ha de pagar, perquè antes la gent dia en Vila-real està tot incluït i ara ve la taxa de basures. L'Ajuntament diu, bueno, que ha pujat la vida un 1,98, anem a rebaixar un 2 d'IBI.
Efectivament, perquè al final el que la llei t'està imposant és que a tu com a Ajuntament, com a administració local, no te pots suposar una despesa del teu gasto, ¿vale? El posar ixa tassa, és a dir, jo com a Ajuntament no me puc gastar. Nosaltres el càlcul que hem fet és de que esta recollida i tractament costarà al voltant de 5,5 milions d'euros. Pues lo que t'està dient Europa és, vostè no se pot gastar ni un duro de l'Ajuntament, per parlar clar per aquells que ens escolten, en esta taxa. Ha d'eixir tot de la quota proporcional que li toque pagar a cada veí per i se fem que produïsca.
Val, i ara el que fa l'Ajuntament decideix és baixar un 2% i se basa en l'IPC.
Efectivament, agafem l'última dada de referència i també un poc pues, en compensació, però dins de la legalitat el que s'està fent és això, és el reduir i s'increment del cost de la vida.
Després, apuntant, no, el que és l'impost que se paga d'IBI, mire, jo vaig a dir-li perquè la gent ho entenga de lo que estem parlant. Per exemple, Vila-real té 51.852 habitants y paga de impost, té una aplicació del bé immoble, de la seva vivenda, d'un 0,71 en 3. Borriana, és que li dic les poblacions que me, els habitants puguen...
Comparar, sí, sí, està val. Clar.
Borriana té 35.750 habitants, paga el 0,72 en 3 i el FEM el cobra a part. Perquè se facin una idea. Vinaròs, que en té un 30, és un 0,70 i el FEM a part. De les tres localitats que he parlat, que estan no, dos per damunt i una per davall, que és la Vall d'Uxó, dos estan en el FEM a part. Val? Això deixant-lo a part, hem de ser conscients de que el FEM és algo que tot el món ja el té a part. N'hi han poblacions que estan cobrant fins al 0,88. Val? I estem parlant de poblacions governades per tots els colors, perquè Vila-real està PSOE i Compromís, Borriana és PP i Vox.
A més, esta taxa és que és indistinta, perquè és el que diem, és per a tots els ajuntaments.
Val. Lo que no està massa clar és que si antes recollir la basura, o almenys així és on diuen els números, valia 3,7 milions d'euros, perquè ara s'han calculat 5,5.
Val, la realitat és que, al igual que la vida puja, i ese IPC del que parlàvem, pues puja i fa que la vida i els nostres hogars pues cada volta tinguen un cost major, pues, en els serveis que l'Ajuntament ha de contractar, passa un poc el mateix. Els sous de les persones que treballen en aquestes empreses puja, el gasto que poden tindre en manteniment, en inversió, tot això també va pujant. Al final, l'Ajuntament de Vila-real el que va fer, una volta es va caducar l'anterior contracte de basures, va treure a licitació un nou contracte, i aquest contracte pues, suposava, igual que fa uns anys, la llum va suposar pràcticament 2-3 milions més d'euros de lo que s'havia pressupostat, pues, i aquest contracte també havia augmentat en número. Tenim altres municipis del voltant que en breus hauran de traure este tipus de licitacions, i la realitat és que si se volen ajustar als serveis que estan donant ara mateixa, pues la inversió que tindran que fer serà major de la mateixa manera que va passar així. Lo bo de Vila-real, que en aquest cas anem per davant i al tindre un nou contracte també podem, i ens ha vingut bé per a poder traure les xifres de cara a esta taxa de basures.
En este cas, parlant de l'IBI, perquè la taxa de basures s'ha de pagar sí o sí, vostè ha explicat el perquè d'aquest increment. Tornem a l'IBI. Un IBI que en un principi l'alcalde va dir que no se tocaria, ara hi ha un debat intern dins de l'equip de govern, se decidís un 2. Tenen previst alguna altra rebaixa?
Bé, a veure, el que hem de tindre en compte és que quan l'alcalde, com diu, no se plantejava aquesta rebaixa, és més en el pacte de la llum de tol, el nou govern de Progrés, del Partit Socialista d'ací de Vila-real i de Compromís, un dels acords va ser el mantindre congelat l'IBI. El per què de la rebaixa? Bueno, en el moment que hem vist que aquesta taxa va suposar una despesa per als nostres veïns, pues d'alguna manera també hem tractat de, en la mesura de lo possible i ajustant molt els números i tenint en compte i s'increment del cost de la vida, rebaixar l'IBI. Què se planteja? A veure, la realitat és que així a estos micros poden vindre els representants de l'oposició i fer molta demagogia respecte a baixar o no baixar els impostos, però la realitat...
Van dir en concret que el 2% era una burla.
Una burla. Una burla, a mi me pareix el haver pagat prop de 60 milions d'euros en 13 anys de govern de Progrés en esta ciutat. Una vergonya me pareix haver utilitzat la ciutat de Vila-real com un monopoli per als seus jocs. És això, i això és la realitat. Per què no podem baixar més l'IBI? Això per a tots els veïns que ens escolten. La realitat és que l'Ajuntament de Vila-real va fins al coll. Per què? Perquè sempre estàs a l'espera d'una nova sentència urbanística o d'un nou empastre que sorgís, que pot pareixer que durant 13 anys és molt de temps per a solucionar les coses. Això és una gota malaia, senyores. Això és una gota malaia. Això és una darrere d'una altra. I això és la principal raó per la que l'Ajuntament de Vila-real no pot rebaixar l'IBI. No es perquè la voluntat política o el Partit Socialista i ara Compromís en el govern no vulguin baixar l'IBI. Ojalà, la llei te dona un marge entre un mínim i un màxim que pots tindre l'IBI. Ojalà puguem anar a mínims.
Vostè sap que la població de Vilafamés, que està governada per el PSOE i Compromís, paga el mínim un 0,4?
I ojalà se poguera en tots els municipis.
Està totalment sanejat l'Ajuntament. Paga un 0,4 en IBI. El màxim és un 1,1. A veure, però també tinc que dir una cosa. En Vilar se paga un 0,71 en el urbà. En el rústic, un 0,30. En el rústic estem pagant un 0,30. Que hi ha poblacions, com per exemple Soneja, que en l'urbà paga un 0,68 i en el rústic paga un 0,80.
Clar.
Perquè al millor pues, té plaques solars, dic jo. Sí, clar, és que cada ajuntament se finança d'una manera.
Per motius X, al final cada ajuntament i cada ciutat o cada poble té una realitat. I la nostra realitat a Vila-real és esta. Si anàrem a menys en l'IBI no podríem cobrir serveis i la realitat és que l'endeutament de l'ajuntament pues, continuaria pujant.
Vostè sap que quan entren a governar el seu partit, en aquella coalició que fan, entra també Compromís i en aquest moment un partit que ja ha signat representació, el que primer que fan va ser baixar la contribució un 10%. Això era el 2014.
Bé, sí, a veure, a partir de...
Baixen
de
la contribució en el 2014 un 10%. I ja sí que en el 2017 pugen un 9,5%, és a dir, estaríem parlant de que hauríem pujat mig punt.
Sí, efectivament. Al final el que has de buscar en la realitat que te trobes, lo primer que estem parlant de compromisos també polítics, que és el que veiem en l'Ajuntament de Castelló en la senyora Begoña Carrasco, val?
Sí, però
va prometre
ella baixar, va entrar i va baixar,
claro,
la segona vegada que la baixa,
baixar l'IBI, val,
ho baixa dos vegades, eh?
Efectivament.
Però això li pregunte,
acorda baixar l'IBI.
Voluntat.
Bueno, normalment la voluntat també influeix, però al final no pots buscar voluntat xocant contra una realitat. Jo ho definiria així.
Entonces, nosaltres sí que els agrairíem veure que vegin la realitat de la gent del carrer i que aquesta bona voluntat que han tingut, que facin tot el que puguen i com tindrem un altre impost, que el tenim que tindre sí o sí.
Però al final es busca la realitat i un poc també la igualtat. Per què dic això? Perquè al final estem parlant de que l'IBI, aquest impost sobre béns immobles, se pot augmentar o baixar de manera unitària. Vol dir, és igual que vostè tinga
ja ho tinc, clar,
una propietat que siga la més cara del poble, com que tinga una empresa, que a nivell de percentatge se'l rebaixarà el mateix.
Sí, sí,
què
sí
vol dir això? Que si una gran empresa d'aquest poble que contribuís en ixa paga de l'impost...
Que pa d'ell.
Efectivament. Són diners que van en detriment dels serveis públics del conjunt de la ciutadania.
Que sí, que sí, això ho tinc...
Entonces, el ferixe esforç, vostè dirà un 2%, pues al final el ferixe esforç és molt més equitatiu que diguem, anem a baixar un 10 perquè al final aniria en detriment dels veïns. Perquè ja no seria el de més que deixen de pagar, sinó aquestes grans propietats o aquestes grans empreses que també aporten...
No hi hauria, no hauria aquesta forma que vostès gasten molt a l'hora de fer política de que pague el que més té per afavorir el que menys té?
A veure, la realitat en esta tasa és que n'hi hauran excepcions, com en tot, ¿vale? Unes de caire social i altres que les empreses que demostren que tenen una empresa contratada a la seva vegada per al tractament de residus i de més, pues estaran exentos d'esta tasa perquè al final el servei no l'estarà donant l'Ajuntament.
Sí, en la taxa de basura sí que ho han tingut en compte.
Després també respecte a la realitat de lo que produeix de basura o que contamina una propietat. És a dir, jo puc tindre una gran propietat i per taxa tindre que pagar X diners, però després també n'hi ha combinacions de demostrar jo no genere esta quantitat mitjançant auditories o altres documents anàlogos i vull que se me cobre proporcionalment la taxa.
És més, la taxa de basures, jo li dic perquè, clar, és que els he sentit a tots. Hi hauran diverses excepcions i este primer any serà un any un poc de...
Efectivament, sí. Al final és el que parlàvem. La tassa amb nosaltres, segons els càlculs, ens costa donar aquest servei 5,5 milions. ¿Vale? Això 5,5 milions són a repartir entre totes les propietats de les que abans parlàvem. Quan arribi l'empresa X, com abans comentàvem, i diga, no, jo tinc una empresa que a la seva vegada me fa este tractament, està recollida d'una manera més eficient o més barata o més còmoda per a mi, vull que se m'eximisca de la tassa. A nosaltres el servei ens segueix costant 5,5 milions. Per això el parlem d'aquest primer any de prova, perquè tot això s'anirà ajustant.
Clar, el que tindríem és que intentar fer-me lleugera la pressió fiscal de Vila-real per a poder anar ajustant cada volta més l'IBI, dic jo, perquè és a on el ciutadà se sent una miqueta més reconegut. Cal dir que no és el mateix tenir una casa en Vila-real que en Xodos, no? Que a mi Xodos m'encanta, eh?
No,
o sigui, si parla de Xodos, jo sóc una de les persones que a mi m'encanta i m'agrada i l'adore, no?
Sí, però és una comparació que sempre fem. Al final hem de valorar també la quantitat de serveis que se té en una ciutat com Vila-real i d'oportunitats, i també se pot entendre això. Pues, a lo millor la mateixa casa físicament que tens en Xodos la tens a Vila-real i tens moltíssim més oportunitats. Con lo qual també ixe IBI o ixa tassa de la que estiguem parlant, pues té que anar a proporcionar això.
Se'ns acaba del temps i ara és veritat que és que el que no ens ha vellit és que parlem de l'IBI, perquè ara el que volen sentir és futbol, Javier, però
tot és important.
Predisposició a seguir revisant l'IBI per part de l'equip de govern?
Al final sempre treballem en això, en que pues aliviar al màxim aquesta pressió de la que comentàvem dels veïns i tractar d'ajudar-los i donar-los els majors serveis i oportunitats possibles, sempre tenint en compte la realitat, en prudència, en cap i en humilitat, no en inversions faraòniques com van haver en un passat, que després se cauen a trossos i mos toca mantindre a nosaltres. I has d'explicar a la gent el perquè de que aquestes inversions estiguen tancades, com per exemple el pàrquing de baix de la biblioteca. Pues són coses que has d'explicar a la gent. No tinc diners perquè tinc que pagar tota aquesta ruïna. Si tinguera diners, podria solventar aquestes coses i possiblement aliviar aquesta pressió fiscal de la que parlàvem.
Que solventar-se solventaran, imagina.
Sí, tot pas a pas, però, claro, però parlem això, sempre en cap, en un pensament i també prioritzant i sabent que és més important en cada moment, intentant també escoltar els veïns, com no.
Javi, saps que és el dia mundial de la marca pròpia, de la marca blanca? Tu que eres més de marques o de marques blanques?
Bé, pues la realitat és que no he sigut mai de marques, m'ha donat un poquet d'igual, sempre tenim alguna coseta que dius, preferís aquesta marca o tal, però és més igual, la veritat.
He fet les coses en cabell, dieu, no?
Sí, i si pot ser producte de Vila-real, millor.
Javier López, gràcies per haver estat així.
Moltíssimes gràcies a vosaltres una vegada més.
Lucen las bengalas, viajamos hoy de madrugada. Ni llantos ni palabras, Red Bull, memoria y mucha agua. Mañana en la mañana, Madrid despertará en llamas. Fruto de esta rabia y de esta juventud que ahora me falta.
Bueno, jo sempre tirant pa casa, jo el que li demano a l'Ajuntament és que vagi fent pensaments. M'ho han rebaixat un 2, bueno, pues a veure si m'ho poden rebaixar un 2 més. Fins demà a les 12 en tot justes.